Camins.
Avui la veu d'en Rafa descansa, ahir en Sanaüja semblava el rei Carnestoltes en un dimecres de cendra, i com volem Rafa per molt i molts camins, avui hem deixat que descansi aquesta veu assabinada que ja ens feia patir, i de ben segur us feia patir. Avui, als informatius de les tardes d'aquesta casa, conquerim el Camins i us entretindrem com fa temps que desitgem fer-ho. Content de ser aquí amb vosaltres, és una mica allò la sensació quan estàs al Dragon Can i estàs a punt de caure cap a baix, i fer-vos passar una bona estona, esperem que vagi molt bé, amb aquest caramel que és el programa Camins. Benvinguts a la Macedònia de la Ràdio, l'amanida de fruites més imprevisible de tota la graella de la nostra emissora. Rafa, que és a la peixera mirant-nos, també amb aquesta expectació que s'ha creat aquí també a Ràdio Estel amb aquest canvi de veu avui al Camins. Bona vesprada d'aquest dimarts 22 de novembre de 2022, dia 1, després d'un Camins a mitja veu en què vàrem tenir la nostra vocació esportiva a flor de pell. Vam revisar tot el que dona de si el Mundial d'hivern que tenim en marxa, les polèmiques i també les vessants més futbolístiques, tot amb el gran Dani Solsona, un dels nostres analistes estrella que ens va regalar la seva visió del moment esportiu, que d'altra banda és apassionant. I dia 1 també, després d'un nou pas arrasador d'en Pol Marçà, la veu dels matins d'aquesta casa, l'amo del primetime radiofònic, un cop més, no va tenir prietat, ens va destrossar i ens va regalar l'anàlisi més hater de tot el que passa al Camins. Ahir, amb un tema estrella, les calcetes, i si és correcte o no dir que s'acaronen, amb aquesta repercussió també a la xarxa, per cert. Combat de boxa a Sanaüja a Marçà, per sempre que guanya doncs, el gran Marçà, i a deixar cau, podríem dir, el Rafa Sanaüja té un guant a la llengua. Si voleu recuperar el nostre dilluns i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-nos al Twitter i també Instagram, pilotats per sempre per la gran Maria José Mendoza. Recordeu Twitter, @estel, i a Instagram, caminsestel. També tenim una aplicació, Radio Estel Oficial, si voleu lligar amb algun presentador o presentadora, jo estic disponible, però ja us aviso que no sóc un blanc fàcil i m'haureu de guanyar. I una pàgina web també, radioestel.cat, que està molt xula i avui també apareix en la foto allà, i m'ha fet molta gràcia. I tenim també uns walkie-talkies, però aquests només són per parlar jo i la Carla, per estalviar-nos el saldo del mòbil, que està a la inflació molt cara. I avui, dimarts, ens posem de gala per rebre la visita del gran Salvador Aragonès, la rialla de la casa, la rialla per excel·lència de la casa. Serà a la part final del programa Economia amb Valors, patrocinat com sempre per la Caixa, i dijous vindrà Rosario. Per cert, s'han fet un canvi de guió, no sabem encara el per què. I després de les notícies, avui ens aturarem en un tema important. Volem mirar cap als boscos, cap als arbres, cap a la natura. Els jovents són molt conscients que és urgent tenir cura d'aquesta natura. Els que són ja de certa edat, com el Rafa, els hi costa, però aprofitarem que ell avui està sense veu i podrem fer aquest tema. Us presentarem Arbre Team, un moviment d'ecologia pràctica que vol conscienciar sobre la necessitat de tenir cura dels nostres boscos. Hem quedat amb un dels seus fundadors, el Francesc Pau, i a veure què ens explica. Notícies, una mica d'ecologia, Salvador per aquí, per allà, ho tenim tot, des d'ara i fins a les 9, la Macedònia de la ràdio més fresca, avui fem baixar la mitjana d'edat dels nostres presentadors perquè avui la ràdio nocturna és jove i és nostra.
Camins, amb Pere Juventí Balcells.
La cura per la natura ens espera. La, la, la.
Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins.
Francesc Pau, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com va?
Bé, 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 aquí treballant per la natura una miqueta. A veure si intentem que no sigui tan greu com sembla que serà.
Ben fet, doncs segur que amb projectes com el vostre no serà tant l'emergència climàtica que viurem, segur. Com d'importants són els boscos per al món en general, Pau?
Doncs mira, són tan importants que el destí dels boscos va estrictament lligat al destí de la humanitat. Evidentment, nosaltres sembla que ningú se'n recordi ja, però respirem l'oxigen que generen els arbres i sense ells, doncs, senzillament no viuríem. Val? I què està passant? Doncs que entre la calor, la sequera i els incendis, a tota la terra, allà on va succeint l'estiu, s'estan cremant els boscos. i s'estan cremant els boscos, i aquesta crema de boscos pues, fa que a l'atmosfera hi hagi més CO2, i més CO2 és més calor, i més calor és més incendis, i més incendis és aquesta roda, és aquesta inèrcia que els científics tenen tanta por que passi, i que realment està passant.
Francesc Pau, incendis com el d'aquesta tarda que s'ha viscut a Sant Vicenç dels Horts, que s'ha pogut veure des d'aquí, des de Barcelona, que per sort doncs, ja l'han pogut controlar i l'han pogut extingir. Els boscos també estan en alerta ara mateix, a l'hivern, amb aquesta sequera, ara ho explicaves, veurem incendis aquest hivern.
És increïble, sí, sí. O sigui, l'època d'incendis que abans era l'estiu, ara ja s'està allargant, ja quasi ve tot l'any. Estem tenint una sequera realment increïble, que crec que els experts esperaven que això passés d'aquí 10 o 15 o 20 anys, val? Aleshores, doncs, el canvi climàtic està venint més fort, les sequeres ja les tenim aquí, hem de treballar tots, és a dir, hem de fer com si això fos la nostra guerra, que ho és, i tenim una guerra contra els incendis i tenim una guerra contra la bona temperatura que crec que ja és hora i moment de que tots diem, vale, què puc fer, com puc actuar.
De fet, està tot fet un desastre i des d'aquí, des de Camins, us volem donar solucions, us volem aportar iniciatives com aquesta. Avui volem presentar-vos Arbre Team, un moviment d'ecologia pràctica que vol conscienciar sobre la necessitat de cuidar els nostres boscos, apropar-los a les nostres vides. I Francesc Pau, juntament amb Núria Capdevila, sou els fundadors d'aquesta empresa. Ho hem explicat bé?
Ho he explicat molt bé, exactament. Arbre Team, mira, neix de l'incendi de l'any 2021, que va succeir a la serralada de Caral, on es van cremar 1.600 hectàrees, va ser l'incendi més gran de Catalunya. Ja abordàvem l'idea de 2 o 3 anys abans, val? Però en aquell moment vam decidir que havíem de fer una cosa pràctica. I què és el pràctic que hem fet? Hem fet com una mena de torreta, hem dissenyat una torreta especial perquè la gent des de casa pugui aprengui a germinar, a cuidar, i un arbre forestal que després és molt important que sigui útil pels nostres boscos. I aleshores el que estem fent és, un cop tinc aquest arbre, hagi crescut a casa i tu l'hagis estimat i l'hagis plantat i cuidat i t'hagi canviat la psicologia, perquè t'asseguro jo que quan fas créixer un arbre des de casa i vas que et creix, tornes més ecològic, vale? Llavors les teves decisions diàries es tornen més ecològic, al cap d'un any podràs anar a plantar aquest arbret en un lloc on et direm nosaltres, on farem festes forestals i el que farem és fer un enriquiment dels boscos.
Per tant, per resumir-ho breument, sou una empresa que us dediqueu a fer bebitos arbres, no? Feu arbres petitets, els veneu i després doncs, aquesta gent doncs, els fa créixer a casa seva o on vulgui plantar aquesta petita llavor per reforestar, podríem dir.
Exactament. És una empresa d'educació i conscienciació perquè la gent aprengui a casa a germinar arbres forestals, que em sembla que poca gent ho sap.
I, Francesc Pau, això és fàcil? És fàcil germinar un arbre? O estem davant d'una, podríem dir, tasca complicada?
Mira, és molt fàcil i, a més, és molt divertit. I fer-ho amb nens ja és increïble, d'acord? ¿Vale? Nosaltres donem un pack amb una torreta, amb tota la terra, amb les llavors. Per exemple, hi ha llavors que s'han de llimar una miqueta amb paper de lija. Llavors, dintre del pack, dintre de la caixa, hi ha una targeta amb un codi QR, que llavors tens un vídeo explicatiu que t'explica com fer-ho. Però és realment fàcil de fer, és una cosa molt complicada. És fàcil, t'has d'esperar unes 2 o 3 setmanes que et germini, i llavors quan t'ho vas regant i et va germinant. Però és un tema fàcil de fer, és un tema molt instructiu i educatiu de cara als fills i de cara a tothom, i realment és molt agradable i molt satisfactori quan et creix un arbre forestal.
I amb quines espècies treballeu? Entenem que treballeu amb espècie mediterrània, podríem dir, amb els arbres que tenim aquí a casa nostra, no?
Sí, estem en contacte amb científics del Centre de Protecció Forestal de la Catalana, del CREAF, que ens diuen quines són les millors espècies per poder plantar a cada lloc. Vale? Llavors, bàsicament, volem fer boscos mixtes amb roure, alzina, pi pinyoner, però també fem una cosa molt important, que volem crear... O sigui, si no fem res als boscos, i el que torna a créixer és pi blanc. I el pi blanc és un arbre que li agrada molt cremar-se perquè és invasiu quan es crema. Llença les llavors, llença les pinyes i només creix ell.
Això és molt curiós, eh? I crec que poca gent ho sap, que el pi té aquest mecanisme de defensa que quan és incendiat, és a dir, quan s'està cremant, fa explotar les seves pinyes perquè les llavors surtin volant, no? I pugui regenerar això. No sé si vaig mal errat o és així, eh?
És així. No,
això és molt interessant.
És interessant, però és interessant en quant a aquesta espècie, el pi blanc, pugui créixer. El que passa que quan creixen tantes llavors als costats dels altres que tenim un bosc super densament poblat d'arbres que no arriben mai a créixer ben alts.
Llavors tenim un bosc molt feble, molt dèbil.
És un bosc molt dèbil d'una sola espècie i que li agrada cremar-se. Vale? Pues, si posem això a canvi climàtic i a sud d'Europa,
doncs
es diran cremant.
Clar.
Nosaltres el que volem fer són com uns oasis o uns boscos més resilients i més de roure i alzina, que és el que hi havia abans que vingués el pi blanc, i també els arbres forestals, com el magraner, el lledoner, la cervera, el parer, el cirerer inclús, perquè té com uns oasis perquè quan aquests arbres creixin i donen el seu fruit, els ocells puguin menjar d'aquests arbres, o els animals, vale? I amb les seves defecacions, plantar-los a altres llocs i que tinguem uns arbres, tenim uns boscos més diversos i més resilients als incendis.
I Francesc Pau, amb tot el context de sequera que estem vivint, aquests arbres necessiten una especial atenció, entenc que necessitaran més rec que si fos natural, podríem dir, no? Perquè, per exemple, hi ha molts pobles que fan reforestació i hi ha molts arbres que moren perquè no els reguen. Tot això entenc que ho esteu tenint en compte, la sequera que estem vivint i suposo que aquest canvi climàtic que afectarà doncs, a totes aquestes espècies, entenc.
Totalment, totalment. Ho estem tenint molt en compte i és tan important plantar arbres com fer que aquests sobrevisquin. Amb el qual, el que fem nosaltres és agafar tot el que hi ha científicament perquè un arbre pugui créixer i ho posem en pràctica. Per exemple, quan plantem un arbre, al seu costat hi posem una garrafa de 8 litres d'aigua amb una metxa perquè vagi humitejant l'arrel i en èpoques d'una onada de calor doncs l'arbre tingui aquesta humitat i no es mori. Després, fem com uns recs a damunt de l'arbre i omplim de biomassa, omplim d'escorça, perquè quan plogui realment allà es faci com una bassa i es mantingui l'aigua allà.
Molt bé, clar, ho teniu preparadíssim.
I molt preparat.
És dir, com alguns ajuntaments que abandoneu els arbres a la seva sort i després, pobrets, acaben tots fregits i torrats, perquè no els reguen, sobretot en l'etapa més primerenca, que és quan els han trasplantat. Aprofitem per fer una petita parada per anar a la publicitat i ara recuperem la teva veu, Francesc Pau. Fins ara.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Avui seré convenientment recolzat per l'equip de redacció també a la locució.
En Pere Juventí Balcells.
Pere Juventí Balcells.
Que ho fa una miqueta millor que en Rafa.
Gràcies per la floreta. Avui, Rafa, sí que t'estem deixant descansar aquesta veueta que feies. I també estem descobrint Arbre Tim, o estem parlant amb un dels seus impulsors, amb Francesc Pau. Francesc, recuperem el fil d'aquesta entrevista. També comenteu, no, que des de la vostra empresa, des del vostre projecte, ajudeu a persones amb diferents dificultats socials. Explica'ns una mica com va això, sobre aquest costat més solidari que també té Arbre Tim.
Doncs mira, hi ha dos aspectes aquí a tenir en compte. Un és... Som de Santa Coloma de Queralt, llavors aquí hi ha, per una banda, hi ha el col·lectiu de jubilats que ens ajuden a fer el producte, ¿vale? I ens, bueno, els donem així una mica de feina i estan realment entretinguts i els encanta ajudar la naturalesa, que a vegades ens pensem que els avis pues, no fan, doncs aquí sí que fan. Sí, per una banda, i per l'altra banda, doncs, hi ha una escola de vida aquí a Santa Coloma de nois immigrants, pues, que també amb un contracte d'escola doncs, també els introduïm amb el tema de les llavors, de germinar llavors i dels boscos, i també ens ajuden una miqueta.
I està tenint bona acollida aquesta iniciativa que heu tingut. No sé si fa molt que vau començar a fer, si sou joves, si ja fa temps que esteu treballant en aquest projecte, si ha arrelat doncs, aquesta Santa Coloma de Queralt.
Doncs mira, estem des del Sant Jordi d'aquest any passat, d'aquest any, que no fa ni un any, que
vam començar
el nostre primer brot, ens estem movent molt, estem oferint els brots, per exemple, a ajuntaments perquè regalin un brot a cada infant que neixi, i estem tenint realment molt bona acollida. Amb empreses els estem oferint brots perquè ho regalin els treballadors i després facin un team building i anem tots junts a plantar.
I per tota aquesta gent, ara estic pensant a Francesc Pau, que no tingui espai a casa seva, tots aquests arbres els poden tenir d'alguna manera en un test o els poden tenir en un format una mica més reduït?
Sí, és a dir, aquests arbres nosaltres oferim amb el PAC un test, que a més és un tronc natural d'arbre, de fer neteja d'accés de biomassa, i tu no, o sigui, no cal que tinguis un balcó, no cal que tinguis una terrassa, no cal que tinguis un jardí. Aquests arbres forestals estan preparats perquè creixin dins de casa, vale, que els hi toqui el sol, però pots fer créixer l'arbre forestal des del teu despatx, o des de la cuina, o des del menjador de casa teva. No necessitem grans espais.
Per tant, l'arbre pot viure perfectament en un espai una mica més petit, no? I pot conviure amb nosaltres perfectament a casa, que també serà una experiència, no? Al final també és vida i fa molta gràcia no tenir doncs, aquests arbres doncs, a les nostres cases. També volíem abordar amb vosaltres el tema de doncs, aquesta reunió que s'ha fet aquests últims dies a Bali, aquesta COP27, que ha tret algunes conclusions que ha costat molt d'arribar per part de tots els països. Com valores les accions dels governs que s'estan doncs, duent a terme en aquest terreny més ecològic?
Doncs mira, jo de petit era pastor, després em vaig fer financer i ara dedico tot el meu temps a l'ecologia, ¿vale? I portem 3 anys que hem llegit molt sobre l'ecologia i molt sobre el canvi climàtic i realment és molt greu el que està venint, molt, molt greu. O sigui, creiem, és la nostra opinió, però
difícilment
el mateix, creiem que moriran milions de persones, pensem que o aturem això o serà un tema irreversible, és a dir, ens enriurem de la Covid i de tot això, amb el qual pensem que els avanços que estan fent els polítics són realment pobres, són molt pobres. Des del meu punt de vista, és absurd que hi ha moltes cases que encara tinguin calefacció de gasoil i això sigui legal. És absurd cremar gasoil per escalfar-lo. Inclús és absurd tenir cotxes de combustió i deixar lliurement que la gent gasti el que vulgui pel carrer. No està bé. Abans, ara era una cosa molt forta, però abans el terrorisme era gent que matava amb pistoles o que matava amb ganivets o el que sigui. Ara, les armes de destrucció massiva és fer un viatge amb avió.
Clar. O sigui, hi ha molta gent que malament doncs, utilitza aquest transport, inclús tenint altres alternatives, com podia ser el tren, no? Per exemple, per rapidesa, per comoditat, etc. Sense saber doncs, l'impacte aquest que està fent. Creus que som realment conscients del panorama climàtic actual i de que les nostres accions al final tenen una acció, una determinació en les nostres vides?
La majoria de la gent no són conscients. El que som conscients, diem, mare meva, el que ve, vale? Però la majoria estem al 2022, se n'ha parlat molt de canvi climàtic, la majoria de la gent que no és conscient també no és conscient perquè no vol veure el que ve, sap? Vol viure una miqueta en el món de Yupi i sense pensar que ve una cosa molt dura i que no va amb ells, vale? I realment pues, falta conscienciació. I nosaltres, la part més important que volem fer d'arbatir és conscienciar la gent, que la gent sigui més ecològica i que la gent vegi que no pot agafar el cotxe, vegi que no pot fer un creuer, no es pot fer un creuer. No te'n pots anar a celebrar el teu aniversari a París o a Londres. És absurd. Estàs matant vides i això la gent no ho sap, o ningú ho diu així. No hi ha cap polític que ho diu així d'aquesta manera.
Clar, i fins i tot ara, potser amb la sequera, creus que estan sent prou conscients els polítics, per exemple, doncs, de fer aquesta crida a la societat, no? De fer aquest estalvi de l'aigua, que la comentava la consellera Jordà, doncs, que no patíssim, que hi havia aigua, però clar, el cert és que estem per sota gairebé del 30%, 35% estan actualment, per tant, no sé si els polítics també són prou conscients que haurien d'actuar, doncs, no sé com ho veus, d'una manera més dràstica, potser, no sé si vosaltres, per exemple, creieu que s'haurien de prendre mesures més fortes també a escala internacional.
Ho veig, Pere, totalment així. Falta molta valentia dels polítics i en comptes de calmar la gent dient-los no patiu, que per boca no hi haurà, no hi haurà limitació. Hmm. És al revés. Hem de dir, nois, dutxeu-vos menys, sisplau, que tothom tingui una cura, que si vas a fer un pipi al lavabo no s'ha de tirar la cadena.
Clar, és que tot suma, eh? Després també espècies, si tens un jardí, no? Doncs comentaven de plantar espècies que siguin més autòctones, que necessitin menys aigua. Doncs aquests petits detalls, aquestes petites coses, no? que s'han de cuidar, no? En definitiva, Francesc,
sí.
Pau.
I una cosa molt important que tampoc ningú diu, que jo la tinc molt present, és que un dia ens hem tots de preguntar si és normal que deixem que l'aigua dolça es contamini en el mar.
Clar.
M'explico?
Sí, sí, que la llancem, no? D'alguna manera deixem perdre.
Correcte.
No? El que
correcte. És normal que llancem l'aigua dolça cap al mar? Si no tinguessis, clar, no? Aigua potable, la deixaries contaminar? La resposta és no. Però com que ho hem vist sempre així, costa. Pues, aquest missatge ha de sortir ja. Ha de sortir de llum i algú... No? Entre tots hem de pensar, pues, potser sí que no cal, no? Que podem posar bombes, que el riu, que torni a bombejar l'aigua cap al i torni a omplir el pantà.
En qualsevol cas, estem en una emergència climàtica i Francesc Pau, juntament amb Núria Capdevila, que són aquests fundadors de la iniciativa que avui hem descobert a Camins, Arbre Team, aquest moviment d'ecologia pràctica que vol conscienciar sobre la necessitat de cuidar els nostres boscos, doneu solucions en positiu i des d'aquí us agraïm que hàgiu participat avui al Camins de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, Francesc. Estem en contacte.
Adéu.
Ràdio Estel.
Mario, que això que no tens temps d'agafar el tren? No pateixis, que ho he mirat i hi ha un tren cada hora. O sigui que res, una dutxa freda, un cafetó per la ressaca i ves venint, que tinc aquí el teu fillol amb tota la seva classe que t'esperen. Nens, saludeu el tiet.
Tiet!
A Renfe tenim la freqüència de trens més gran d'aquest país. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins, amb Pere Juventí Balcells.
L'amo del prime time de la ràdio, la cara que surt als anuncis de Ràdio Estel, la seriositat, el rigor i també, com a crac de comunicació, a fer millor el programa.
Rafa, vigila.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Visc.
Doncs seguim avançant en aquesta tarda, aquesta vesprada de dimarts. Economia amb valors, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i per gentilesa de la Caixa. I avui no és dijous, però tenim la màgia que només ens regala una persona que transpira saviesa, bellesa i ens embalesa, el gran, grandíssim Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Que et saludo per primera vegada, molt content.
Molt bé, igualment.
Avui igualment. Sense en Rafa, perquè el tenim una mica doncs, refredat, però bé, en qualsevol cas, anirem endavant amb aquesta secció d'Economia amb valors. I explica'ns una mica, doncs, què ens has preparat avui a la secció?
Doncs avui comencem per l'entrevista, que, bueno, doncs, mira, no som xicot, Pere, però tampoc volem fer un restaurant, m'han dit.
I,
O sigui, volen fer que un restaurant i, o un hotel, o un restaurant i un hotel sigui rentable. Com? Doncs analitzant molt minuciosament el restaurant o l'hotel, des dels horaris fins als proveïdors, de manera que tots els àmbits del negoci funcionin harmònicament, de manera de fer-lo rentable. Molta planificació, eliminar actituds o accions que són costoses o inútils. En definitiva, ajudar a ser, a fer, perdó, una restauració i una gestió rentable. Ha participat en moltes fires i esdeveniments internacionals i si no hi veuen futur, s'ha de dir, heu de tancar. Això és el que diu exactament Eugeni Serranos, que viu a Sitges, i a més de mantenir, diria, o treballar en un hotel, que és la Dolce Sitges Luxury, dirigeix l'empresa de, una empresa de consultoria pròpia i també amb el, dirigeix les operacions, és director de Food and Beverage, o sigui, menjar i beguda, Purchasing Manager, hotels de 4 i 5 estrelles, Catering Manager, de Foods and Beverage Consultant.
Sí, diríem un bon càrrec, eh? Té molta responsabilitat aquest bon home.
Tot és, sí.
Eugeni Serranos, bona vesprada.
Bona vesprada a tots.
I benvingut al nostre programa de Camins i dins d'aquesta secció d'Economia amb Valors. A mi m'ha sorprès sempre que hi hagi almenys fins ara tantes persones que doncs, reben aquests diners, ja sigui d'una herència o d'un important acomiadament, o uns estalvis, i pensi en posar un restaurant fent quatre números. Com és que encara hi ha gent que s'arrisca a fer aquest acte, podríem dir, de valentia amb la que està caient?
Bueno, et donaré una dada. El 80% dels negocis de restauració no arriba a un any. Per tant...
Mare meva,
ara... que fort!
Sí. A mi encara també em sorprèn, no?, que hi hagi tant d'agosarat i tant desconeixement i menyspreu per la restauració, no? A mi personalment no se m'acudiria posar una sabateria o un negoci de bicicletes. Si ho fes, segurament m'assessoraria per un bon professional, no?, com és en aquest cas nosaltres, no?
Sí.
A més, els negocis de restauració són molt diferents de la majoria de negocis tradicionals, no? Treballes la matèria prima es fa malbé... A part de matèria prima apareix el concepte merma, a més els preus canvien constantment, no? Més aquest any ens toca viure, no? S'ha de fer un bon engineering, s'ha de tindre un molt bon control de tot aquest cercle virtuós i si no ho fas així amb molta rigor i planificació i vigilar, pues, evidentment no és sostenible. Ara,
sí.
D'altra banda, bueno...
Eugeni, tu has tombat el món, has anat en fires, esdeveniments de tota mena, especialment volcats a la dieta mediterrània. Quina acceptació té la dieta mediterrània al món avui?
Bueno, el mes de novembre de l'any 2010 la dieta mediterrània va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la Humanitat, per la UNESCO, no? Bé, la dieta mediterrània és la que ens identifiquem més, no? És la que ens agrada, la que hem amat, tot i que coneixem com molt bé saps, altres tipus de cuina, no? I fem tot tipus de cuina. Però és la que ens identifica, no? És el que sabem fer i el que ens agrada. A nivell mundial et puc donar... Bueno, al final jo vaig estar a la fira de Dubai i un dels conceptes que vam muntar anomenat tapas en grill, no? On te servíem arrossos, pa amb tomàquet i tot el nostre, no? Pues, bueno, va guanyar un dels premis al millor restaurant d'Expo, no? Al final és una dieta que
molt bé, està molt bona
i molt rica.
Sí.
I molt saludable, també. I, Eugeni, ara ho comentaves, que us heu mogut per tot el món, el Salvador també ho comentava, heu estat esdeveniments d'àmbit mundial. Esteu també al Mundial de Qatar?
Bueno, el Mundial de Qatar al final no ens hem ficat d'acord. Bueno, després de l'experiència del projecte Expo, de l'Expo Mundial celebrada a Dubai, no? Bueno, podria fer un màster amb els països àrabs. He estat allí 11 mesos treballant per l'Expo i amb l'Expo i, bueno, és complicat. Ho tens les coses molt ben apamades o ja esteu veient les notícies, no? Bueno, al final són esdeveniments molt grans, amb molts contractes i a vegades pues, has de vigilar molt. No, la veritat, no ens hem acabat de ficar fil a l'agulla pel tema de l'assessorament, però bueno, tenim diversos projectes a Middle East.
Sí. Eugeni, qualsevol anella d'una cadena en un restaurant o en un hotel és fonamental. On fallen més els restauradors i els hotelers? Però, per altra banda, hi ha una cosa que els hotelers fins ara havien fallat, que la restauració era fluixa, era dolenta, era... la gent s'anava a menjar fora de l'hotel.
Sí, bueno, són dues preguntes en una, no?, el que em fas.
Sí.
Per començar, al final, jo crec que està canviant la tendència. Els hotels s'estan donant compte que l'F&B ja no és un commodity o aquell apartament que has de tindre, no?, sinó estem fent-ho servir com a palanca de valor per la venda del nostre hotel i pel rendiment de les habitacions, amb els casos dels hotels, no? I els restaurants, i en general el món de la indústria de l'hospitality, ens hem donat compte que si la nostra proposta de valor és real, diferenciadora, si realment parlem d'experiències i creem experiències amb el client, pues pot donar molt de rendiment, no? De fet, nosaltres ens dediquem a això. I on feien mena els restauradors, pues és amb aquest punt que ja havíem parlat, no? És a dir, moltes vegades agafem la restauració com algo romàntic, no? Ai, m'agradaria muntar un restaurant, no? Bueno, i les coses no són així, no? S'han de treballar, és una ciència, a part de l'experiència i el coneixement has de tenir molta actitud, molta passió per el que fas. Bueno, és una miqueta això, no? Al final hem de posar el client al centre del nostre negoci, no? El que en diem customer experience, no? Saber molt bé qui és el teu client, analitzar-lo, si el temps, cuida'l, mima'l, sorprèn-lo, no? També el producte, els costos, procediments, no? Al final has d'escriure. Jo recomano sempre posar-ho tot per escrit, no? Fer les coses, bueno, és a dir, amb ordre, serietat, rigor. I bueno, moltes vegades les coses les fem amb impuls, amb el món de la restauració, i no surten bé. Després s'ha de medir tot, no? S'ha d'analitzar tota la informació i escoltar molt els teus clients, no? Per aquí, bueno, és molt complexa, no? Normalment ens criden per una cosa, no? Els costos que els tenim molt alt, no? I després anem posant fil a l'agulla, no?
Sí, sí. Una de les peces més importants són les persones, els que porten el negoci. Fa falta molt esperit emprenedor per portar un negoci, ja sigui de restauració o ja sigui d'un hotel, no?
Bueno, la meva modesta opinió, com he dit abans, amb aquest negoci en concret i amb tot el que facis, jo penso que fa falta molt amor i passió pel que fas, no? El que més penso que ve sol, no? És conseqüència natural, perquè quan disfrutes amb el que fas vols sempre ser millor, vols sempre millorar-te, vols sempre, bueno, realment calar amb el client, no? Llavors, bueno, penso que aquest negoci és un negoci... hem de treballar per una hostaleria que puguem fer conciliació familiar. Bueno, el negoci està canviant molt, no? Els equips humans... Ara estem treballant amb la conciliació, en adequar més els horaris a pensar més en la vida privada de la gent a l'hora de muntar equips, però tot i així, vull dir, et pot tocar treballar a Nadal, Sant Esteve, Fi d'Any, Setmana Santa i estiu.
Això és molt dur, eh?
Molt dur, la restauració.
I moltes vegades no està pagant, no? Perquè quan la gent està a festa, tu realment és quan més feina tens, no? O és el que dic, no? Jo vaig estar a l'Expo 7 mesos i vaig estar a Dubai, perdó, 11 mesos, 7 concentrat a Expo i no havia vist res de Dubai, no? I la gent em deia, bueno, jo vaig fer una mitja de 14 hores i en el meu cas vaig estar sense dies lliures molt de temps, no? Això només ho fas si t'agrada molt el que fas. Jo penso que és amb tot en general, no? Però amb aquest ofici poder has de tindre aquest plus més, no? Has de sacrificar a vegades els caps de setmana, perquè, bueno, ara mateix jo estic en una posició que molts caps de setmana haig de treballar, no? No tinc
no tens més remei.
De treballar de dilluns a divendres, no? I això, doncs, bueno, és...
Això també pot ser que faltin els treballadors d'hostaleria i...
Bueno, en el cas dels hotels, per exemple, i dels restaurants, jo ja treballo muntant aquesta conciliació, no? Un cap de setmana lliure al mes, les teves invernals, no? A disposar, no? Vull dir, cada vegada, sobretot al món dels hotels, no? Quan tens molta plantilla és fàcil, o entre comences...
I més en un lloc, entenem, sí, com a Sitges, que és un lloc turístic. Moltes gràcies a Eugeni Serranos, de l'hotel Dolç Sitges Luxury, per haver-nos acostat a aquesta realitat avui al Camins. Que vagi molt bé i molta sort. Gràcies per l'entrevista.
A vosaltres, és un plaer.
Bon vespre.
Bon vespre, Salvador.
Una abraçada.
Veiem. Adéu.
Adéu, bona vesprada. Fem una pausa, escoltem una falca de la Caixa per descomptat i tornem amb les notícies i en Salvador.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Salvador, ens costa que venint cap aquí has tingut un petit incident amb el teu cotxe, que sàpies que està resolt.
No, està fent guàrdia. Deixa-ho córrer això, perquè després del programa me n'ocuparé d'això. Ara no...
Ara no pensa que en Rafa està fora.
No distraiem els nostres...
En qualsevol cas, Salvador, comencem amb les notícies. Quina és la notícia més important? No em diguis que... t'ha nascut una altra nit.
No! Escolta'm, els nens normalment neixen d'un en un. No et passis, eh?
Clar, poc a poc, és un xup-xup. Sí. No em diguis que la gran notícia és el Mundial de Qatar.
Sens dubte. La gran notícia és el Mundial de Futbol, les crítiques al fet que el Mundial de Futbol el celebrés a Qatar, no solament s'han abaixat, sinó que han augmentat. El president de la FIFA, l'italià Gianni Infantino, va criticar Europa, va dir que Europa hauria de demanar perdó pel que els europeus hem fet al món en els últims 3.000 anys, 3.000.
Es diu ràpid.
I hauríem de demanar perdó altres 3.000 anys abans de començar a donar lliçons morals a la gent. Va citar el tracte dels treballadors immigrants que es fan en Europa. Bé, allà hi ha hagut alguns milers de morts construint els estadis, però bueno, aquesta lliçó moral unilateral d'Europa només és una hipocresia, ha dit l'italià Gianni Infantino. Bueno, aquesta és una situació bastant complexa, no? També hi ha hagut moltes crítiques a la direcció de la FIFA per corrupció, sí, i molts països han fet propaganda. Iran a favor de les dones, els europeus reclamaven el braçalet arc-iris a favor de la LGTBI per protestar contra Qatar, on la pràctica de l'homosexualitat està prohibida. I, en fi, cada dia, fins que el Mundial, veurem coses, perquè és un aparador internacional on tothom vol dir la seva, no?
I aquests dies, clar, ha començat el Mundial i aquestes crítiques que ja hi havia abans que comencés aquest Mundial, ara, Salvador, han anat increixent, i seguirem escoltant potser aquests dies més crítics.
Les crítiques al fet que el Mundial de Futbol es celebrés a Qatar no solament ja he dit que no s'han abaixat, no? Sinó que la veritat és que fer un Mundial en un país que és un desert, sense afició al futbol, trencant totes les lligues del món per acudir a Qatar, és una anomalia en si mateixa, eh? És cert que el Qatar envia gas a tot el món i això, doncs...
És important.
És important, però no elimina la falta de drets humans en aquest país, no? La veritat és que fer un Mundial en un país així, bé, si més no, és absolutament extraordinari i no ho sé, jo crec que no ha agradat a ningú aquest Mundial, no?
I a més també hi ha hagut moltíssimes crítiques a la direcció de la FIBA per corrupció.
I tant. Bueno, això és conegut, i no és d'avui, això, eh? La FIFA porta... La FIFA porta, en fi, molts problemes de cara... En fi, però, bueno, Això és... I clar, fer-ho a Qatar, això ha aixecat una mica les suspicàcies, no? Com clar, és que Qatar, el país de supermilionaris, de petrodòlars, etcètera, etcètera, s'ha fet el Mundial de Futbol, que era un país que no hi ha cap afició al futbol.
Cap tradició, és com si
tradició,
ara volem
etcètera,
fer
no? Bueno.
Una trobada de gegants sí. Al Pakistan, potser.
Sí, 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 exacte, potser. No?
Seria complicat, en
sí, tant, seria complicat.
Bé, canviant de tema, Catalunya sí. Acaba amb la sequera eòlica les properes setmanes gràcies a la connexió de tres parcs nous i a la repotentació d'una altra, de donar-li potència a aquest altre, que sumaran uns 100 megawatts de nova potència, Salvador.
Sí, dos dels parcs corresponen a Naturgy i venen de les zones de desenvolupament prioritari, la ZDP, que va adjudicar el tripartit ja el 2010, fixa't que han passat 12 anys ja. Seran els primers molins que comencin a girar dels planificats en aquell concurs, cosa que dona idea del fracàs que va suposar la iniciativa. El grup presidit per Francisco Reynés preveu connectar, o sigui, Naturgy, preveu connectar en breu tant el parc de Punta Rodona, amb 7 molins i 26,8 megawatts, amb els barrancs amb 6 màquines i 23 megawatts. Recordo que un megawatt són 1.000 quilowatts. Tots dos estan ubicats a la Terra Alta i la inversió conjunta, diríem, ascendeix a 58 milions d'euros. Evitaran l'emissió de 97.000 tones de diòxid de carbó a l'any. O sigui que és molt... Se redueix molt l'energia d'origen carbònic, no? La cotitzada, o sigui, Naturgy, compta, a més, amb un altre projecte en desenvolupament a tres termes a la Terra Alta de 30 megawatts i un pressupost de 26 milions i té la voluntat de repotenciar Trucafort al Priorat amb 30 megawatts, tot i que en els dos casos no hi ha calendari. El Parc Solans, entre les Garrigues i el Segrià, comptarà amb 20 aerogeneradors amb la potència de 44 megawatts. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat Eòlia i que va començar la seva marxa el 9 de setembre de 2002, tornant a torno a insistir, fa ja 20 anys, i l'inici del tràmit, amb l'inici del tràmit d'informació pública.
Un plaer escoltar-te, Salvador. Ens anem quedant sense temps, però acabarem amb aquesta notícia. Salvador, com s'ha acabat la primera cimera del clima que ha organitzat l'ONU a Egipte i que va concloure el diumenge, aquest diumenge.
Sí, bueno, jo...
Com ha acabat, en extrem, digués, podríem dir, no?
Si digués que ha acabat com la comèdia Falset, no seria una cosa estranya, no?
Exacte.
La cimera d'Egipte, el COP27, que es diu, va estar tan a prop d'acabar un rotund i escandalós fracàs que l'acord de mínims assolit, molts diuen que és molt insuficient. La cimera, més tensa i enrarida dels últims 20 anys, ha tancat amb un acord d'última hora que admet, per fi, la creació i posada en marxa del tan esperat fons de compensació per pèrdues i danys per ajudar els països en desenvolupament que són particularment vulnerables als efectes adversos del climàtic. L'acord, batejat com a implementació del de Sharm el-Sheikh, que és el lloc on s'ha celebrat la cimera, millorarà la capacitat d'adaptació de les persones que viuen a les comunitats que s'estan veient més afectades per la crisi climàtica a l'horitzó del 2030.
Per tant, un acord important, és un pas endavant, podríem...
Bueno, no t'ho creguis, eh?
O queda curtet, podríem dir.
El document consensuat per les delegacions dels gairebé 200 països participants atén així la demanda de finançament per l'adaptació al canvi climàtic, pèrdues i danys. Ningú sap com es constituirà aquest fons, ni quins països en rebran els diners, ni quants països són els que pagaran per tirar endavant aquest fons. És cert, Pere, que la situació actual mundial d'una forta crisi energètica i una guerra a Europa no és gens fàcil arribar a conclusions consensuades entre tants països, no?, que tenen interessos molt diferents i no poques vegades oposats. A més, això ja estava anunciat en els acords de París i de Glasgow. Els països productors de petroli i de gas han usat tota la seva força i tota la seva influència per impedir un acord contra l'ús de les energies d'efecte hivernacle, que és el cuit de l'assumpte, no?
Déu-n'hi-do, Salvador. Si et sembla, donem pas a la falca de la caixa i acabem amb el programa, com sempre, amb el Salvador.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I fins aquí l'economia amb valors. El Salvador ha hagut de marxar perquè, com dèiem, ha tingut un incident amb el seu cotxe. Per sort, doncs, ell està bé, ha sigut tot un petit ensurt. En Rafa s'ha quedat vigilant el seu cotxe i, com un senyor, ha entrat a fer la seva secció i des d'aquí, doncs, agraïm molt que hagi pogut entrar a fer la secció amb aquells nervis de que s'ha quedat el cotxe al mig del carrer, aquí, comptes de bell lloc i, bueno, doncs, amb el que pot suposar això, no? A mi, quan se m'espaiava el cotxe, doncs, em tornava boig, com no podia ser d'una altra manera. Doncs bé, aquest Camins, que avui ha estat amb aquesta veu que sempre escolteu fent els informatius, i amb aquest Rafa Sanahuja, que s'està curant d'aquest refredat, d'aquesta gripada que ha tingut, i sabeu que és molt calorós, però aquest aire condicionat no el deixa mai, suposo que ara potser ja no se'l posarà tant. I bé, doncs bé, a punt d'arribar aquestes 9 de la nit, un nou dimarts d'aquesta segona temporada de Camins, amb el Pelusa de Ràdio Estel, el Pèl a l'Oafro de Ràdio Estel, el Barrilete Cósmico de la ràdio, en Ferran Capdevila, la producció, que ha anat tot genial al seu costat, Carla Buigas, la meva fidel companya, i Sílvia Muñoz, també a la redacció, que ens està donant un cop de mà avui, la nostra segona vida, també la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza, la gran Maria José Mendoza, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les dies del so i al muntatge musical. L'Esther Vell, que també ens està aquí donant suport també des del primer minut i també ha estat aquí tota la tarda animant-nos i fent que el Camins d'avui, doncs, no hagi sigut tan complicat amb aquests nervis, com us explicava a l'inici del programa, amb aquesta muntanya russa d'emocions. Molt content d'haver pogut fer aquest Camins amb vosaltres aquesta tarda de dimarts. Ara, de seguida, més informació al butlletí de les 9, com sempre, la informació que us mereixeu. Avui no em dóna temps d'arribar a l'estudi 3 i, per tant, us actualitzen les grans Sílvia Muñoz i Carla Buigas, dues companyes amb les que dóna gust treballar. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Vinga, bonics, ànims, que és molt guai anar a treballar, i sobretot amb aquest fred que fa. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit, i nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb el nostre dia de reflexió. Cuideu-vos!